tot anirà bé, amb Toni Marín.
4 i 6 minuts. Veritablement, la primavera és això, no? Perquè pensem que arriba la primavera i arriba el moment de treure's la màniga llarga. No, la primavera avui et dona una de sol i a l'endemà una de pluja. I més val que ens preparem, perquè ens explicava el Jordi Miralles en començar el programa, que arriba un cap de setmana amb un fred. Però molt de fred, però fins i tot neu en molts punts de Catalunya. Vull dir que més val que pensem que encara no s'ha acabat això de l'hivern i que, en qualsevol cas, tenim cada vegada més a prop l'estiu. Amb la qual cosa, això ens agrada molt. 4 i 7 minuts. També ens agrada que d'aquí una estona rebem en Josep Martí Blanc, com cada setmana. Avui ha fet una lecció molt interessant, perquè ens porta un llibre d'històries d'amor, però m'ha agradat molt perquè no és un llibre romàntic. I saber diferenciar el que és una història d'amor d'una història romàntica, entenc que és la base mateixa d'entendre realment què és l'amor, que va segurament més enllà, no? En qualsevol cas, en parlarem d'aquí una estona, perquè ara rebem a una dona interessantíssima, ja els dic ara, que els seus mèrits l'han portat a ocupar un càrrec que jo m'imagino aquell primer dia, quan arriba allà i es posa davant de tot el que és el Bor Centre Cultural. Marta Marín Domine, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Enhorabona,
Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. El lloc impressiona, eh?
El lloc impressiona i quan
molt.
Veu el que fa el lloc, encara més,
encara
segurament,
més,
no?
Encara més. Em vaig sentir, saps com el ninotet de Google?
Ah-ha.
Que l'agafes, no? Amb el cursor
i el poses allà, pam, et deixen anar, no? Déu-n'hi-do. Sempre he pensat, no? Quan un ocupa un càrrec d'aquestes característiques, sigui polític o de gestió a aquest nivell, és el primer que fa quan es queda sol en el seu despatx?
Mira, jo com que portava un projecte fet, que després es va modificant conforme vas veient com funciona l'equipament, les possibilitats que tens. El que vaig fer jo és reunir-me amb l'equip, conèixer-lo, explicar-li quin programa tenia. I a partir d'aquí les coses, la veritat és que van anar bastant rodades, perquè és un equip que és molt fort, molt potent, i tenia moltíssimes ganes de treballar. Sortíem de la pandèmia. Bé, no hem sortit encara, però sortíem dels confinaments. I trobo que és un equip que m'ha rebut molt bé i que per ara estem fluint bé. No et negaré que passades les setmanes me'n vaig anar adonant que, caram, allò era més complex.
Benvinguda a la realitat, no?
Exactament, exactament. És un lloc impressionant, és un lloc molt bonic, agrada molt a la gent, però té moltes branques.
Clar. M'ha agradat molt, quan llegíem per preparar l'entrevista, que deia un dels principals objectius és que la gent sàpiga què és el Born. Perquè és veritat que hi ha moltes imatges que juguen entorn un espai que és cultura, fonamentalment, no?
El Born, des del seu naixement, ha tingut diversos objectius. El 2015-2016 queda més fixat el seu mandat en aquestes dues vessants de cultura i memòria. Clar, és difícil fer entendre què volem dir per memòria, no tant per cultura, sinó per memòria, perquè bé, molta gent es pot pensar que què estem fent, recordant què. La memòria també en el nostre país s'ha associat molt a una època concreta, de vegades, estem parlant de guerra civil sobretot, estem parlant de postguerra, de dictadura fins i tot, però el que nosaltres volem donar a entendre és que la memòria és justament recuperar o configurar aquelles, podríem dir, aquelles experiències humanes, de col·lectius humans, que no han passat als llibres oficials d'història. No està del tot ben dit això que dic, perquè llibres oficials d'història no se sap ben bé què vol dir, però a la circulació oficial que fem dels esdeveniments històrics. Aquí ens ha passat amb la qüestió, la història de la República. Però és que això s'ha anat repetint a totes les comunitats humanes de tots els països del món. I l'objectiu del Born és, a banda de la gran tasca de conservar el jaciment i donar a conèixer la història del jaciment, és justament fer conèixer també a la ciutadania la situació d'altres memòries, altres cultures, d'aquí i de fora.
Estava pensant i ho acaba de fer. Dic, per tant, el seu objectiu és posar-hi una S a tot plegat, no parlar de la història, sinó de les històries, no parlar de la cultura, sinó de les cultures, i encara, miri, encara més important, no parlar de la memòria, sinó de les memòries.
Totalment d'acord. Totalment d'acord, no podria estar més d'acord. N'existeixen moltíssimes. Justament és això el que jo volia dir amb cultura oficial, que nosaltres encara tendim a tenir aquesta idea, no nosaltres, tot el món probablement, la idea de que cultura coincideix amb un país. I dintre d'un país hi ha moltes cultures, com sabem. Doncs, evidentment, la memòria també és plural.
Per tant, és el respecte, no? El respecte per la cultura, per la memòria, és el respecte, no?
És el respecte. La memòria, de fet, exigeix moltes coses, i una de les coses més difícils, crec que exigeix, com a col·lectivitat, com a país, com a cultura, és humilitat i saber que no som únics en aquest procés d'existir, de l'existir humà, no? Que de vegades ens pensem que són únics pel bé i per mal. I humilitat, perquè moltes vegades som responsables com a col·lectivitat de grans injustícies.
Està pensant que només així es pot créixer de debò, no?
Jo diria que sí. És una bonica perspectiva.
Home, clar, perquè efectivament si un pensa que només existeix allò seu, si un pensa que només és correcte allò que pensa ell o ella, això et porta a la immobilitat, no?
Sí, exactament. Jo crec que és que estàs comentant una cosa molt bonica i molt interessant, que sense aquesta perspectiva de la humilitat, anem a dir, i del sentit de la responsabilitat, la memòria pot ser fins i tot perillosa.
Clar.
Oi? En el sentit de tu m'has fet això, estic parlant com a col·lectivitat, eh? Els altres ens heu fet això i ara nosaltres responem d'aquesta manera. I estem vivint en un moment on acaba d'iniciar-se una guerra, com sabem, i el perill de tota confrontació violenta dels éssers humans és que generi aquest tipus de resposta.
El que passa, fixi's que a l'hora anterior hi ha hagut un moment que parlàvem de quina manera, segurament, la tecnologia, nosaltres mateixos, la nostra manera de fer, ens està tornant una mica superficials. És a dir, passem de puntetes per les coses, no? I justament ha acabat de passar una cosa quan ja passa una altra que ens fa perdre la memòria,
sí.
Efectivament, no?
Sí.
Aquí està una mica la clau, no? La necessitat de la reflexió per saber tirar endavant, no? Mm-hmm. Perquè per aprendre de tot allò que passa, en definitiva, no? Parlem de la guerra, però podem parlar del procés, del que ens ha passat com a societat,
sí.
No? Podem parlar de tot, no?
El que passa que em sembla a mi que ja sempre la memòria va acompanyada de temps, no existeix sense el temps. La immediatesa de l'experiència no és propícia per la reflexió.
Clar.
Reaccionem.
Clar.
Em sembla que sempre és la memòria arriba després. Aquest després pot ser molt immediat, també. Bé, molt immediat. No té per què ser molt llunyà en el temps de l'esdeveniment. Però jo no sóc de les persones que pensa que sabent els esdeveniments passats ens curem i no tornem a repetir esdeveniments cruels, anem a dir. No ho crec, perquè estem demostrant que no és així.
Yeah.
Tenim una altra guerra. Però, en canvi, sí que jo crec que la reflexió, justament, en el passat, ens permet saber què no hem de fer.
No és poca cosa.
No és poca cosa.
No és poca cosa. Deia vostè una cosa que m'ha semblat, li comentava fora d'antena, que m'ha semblat molt interessant, no? Deia vostè, a mi m'agradaria fer del Born un lloc al que la gent pugui anar, no sé si cada setmana, que és una frase efectivament molt ambiciosa, i tal i com estan les coses, no sé si vostè té un equip que faci possible una cosa com aquesta, però sí, jo crec que la voluntat de la frase l'entenem perfectament, no? Que esdevingui el Born un centre de referència pels ciutadans i ciutadanes del país. No?
Això mateix, i que anem a buscar-hi informació sobre esdeveniments passats, però també reflexió i diversió, que té a veure amb la memòria, també. Poso un exemple, vull posar un exemple,
sisplau.
I faig una mini proposta ja d'activitats que volem fer a l'estiu. Volem fer un seguit d'activitats, no és que siguin res extraordinàriament originals, però perquè es vegi el combinat que volem fer. Volem fer balls, tallers de balls oberts a tothom, a totes les generacions, però portats per monitors i monitores que ens puguin explicar d'on venen aquestes danses. Ens trobem que n'hi ha moltíssimes que són d'origen africà i que les tenim incorporades com si fossin ja del nostre repertori cultural. I jo crec que també és bonic veure que les cultures sempre hem begut d'altres cultures, d'alguna manera o altra. Sempre el ser humà, bé, si l'origen és Àfrica, és obvi que ens hem mogut moltíssim, no? I jo crec que combinar aquesta part més lúdica amb una part històrica més reflexiva, ara obrim unes jornades i una instal·lació fotogràfica sobre Primo Levi, l'autor italià supervivent d'Auschwitz, doncs combinar aquest seguit d'activitats, jo crec que poden donar a entendre de manera bastant clara aquesta unió entre cultura i memòria, i que la gent al Born hi pugui anar de manera sovintejada. Tallers per infants, contacontes, però que siguin de tot el món, per exemple, amb comunitats del barri, magrebines, africanes, etc. No?
És que una de les coses maques, i permetran i em disculparà la gent que és de fora de Barcelona, en aquest cas, aquest comentari molt, molt, molt centralista, mm-hmm. si vostès em permeten, però una de les coses maques de Barcelona és que hi viu molta gent a Barcelona. No? Mm-hmm. L'altre dia m'explicaven que, per exemple, ara hi ha comunitats que estan fent missa. Jo no soc religiós, però que estan fent misses molt interessants perquè obren les seves comunitats a la resta de comunitats. Això amb la ucraniana, no? I la persona que va anar a veure aquesta missa em deia és interessantíssim veure com aquestes persones que viuen a l'altre costat de l'escala tenen una manera de fer, tenen una cultura tan sumament diferent, però alhora tan sumament enriquidora a l'hora de compartir-la. Seria com una mena de think tank, com un punt de trobada, pràcticament, no?
Exacte. Jo m'adreço de tu, permetràs, no?
Clara.
Doncs el que també es veu molt clar, i això no és només el Born, els equipaments culturals, que no podem existir sense comptar amb l'experiència de totes les associacions que envolten un equipament cultural. Uh-huh. S'ha acabat ja aquell equipament cultural que es creia dipositari d'uns valors que havia de transmetre. Jo crec que som més aviat caixa de ressonància. No? Acollim moltes veus per dir-vos, bueno, és que el centre no és nostre, és un espai de tots.
M'estava apuntant, la cultura no pot mirar pel damunt de l'espatlla, no?
Exacte. És que no pot ser.
És que no pot ser.
No pot ser.
És que no
pot ser perquè la fem tots.
A mi, has dit, jo també em passo el tu.
Molt bé.
Has dit dues vegades una paraula que jo crec que tenim una autèntica crisi en aquests moments, fins i tot en el dia a dia, reflexió. És clar, un objectiu meravellós, no? És a dir, poder-se dedicar a crear un espai que comporti reflexió en aquests temps tant de twitters i de visceralitats i de dius, doncs reacciono de manera immediata sense pensar el que estic fent, el que estic dient o el que estic vivint, que ens cal molt d'això, no?
Ens cal. Jo també crec que ens cal en els equipaments, en els museus, ens cal moment de reflexió, i l'equip del Born també ho demana. No programem perquè sí, programem després d'haver reflexionat. I ens donem aquestes pauses per reflexionar, a veure on anem i per què i amb quin propòsit. Perquè això és que el món occidental està ple de aquesta manera de treballar que jo crec que farà fallida aviat. Fem coses per omplir.
Exacte.
No? Ens avaluen conforme als...
Posem creuetes.
Als likes, a les creuetes.
Sí, sí.
Però jo trobo que... jo, pel que veig en aquests 5 mesos que porto al Born i per la gent que està acudint als actes que fem, hi ha necessitat d'escoltar l'altre, de reconèixer quan no sabem que escoltar és bo perquè ens sortim enriquits. I aquesta sensació, que fins i tot és un plaer, jo no sé si compartim aquest plaer, però de seure i escoltar algú perquè t'està dient coses d'una manera diferent, és un plaer. I aquest plaer crec que l'hem de tornar a entomar.
Hem perdut la pràctica, eh?
Una
a Catalunya
mica,
hem perdut molt la pràctica en els últims anys d'això, no?
I al Canadà. Jo vinc del Canadà, on tot està encara una mica més automatitzat que aquí, diria. A les universitats també hem perdut la paciència. Se'ns demana això, que omplim d'aules, que omplim les aules de gent, però què fem? El contingut és el que és important, no?
Clar.
Sona molt Heidi el que estic dient, però jo crec que ha de néixer d'un desig que tenim tots, i jo detecto aquest desig, que no el tindrà tothom, tampoc és obligat a estar reflexionant sempre, però també si les diferents entitats d'una societat culturals també fan possible que hi hagi espais de paraula i de reflexió, jo crec que això anirà canviant d'alguna manera. Eh?
En el primer dia d'aquest programa, que es diu Tot anirà bé, i que sí, d'alguna manera jo crec que si alguna cosa deixa evident és les ganes de positivitat, de deixar enrere el Covid, els enfrontaments del procés, les grans discussions, i tornar-nos a mirar tots els ulls i recordar que som tots persones i que amb unes coses no estarem d'acord, però amb unes altres sí. En el primer dia d'aquest programa, això ho he explicat unes quantes vegades, i no me'n canso. Vam fer una d'aquelles coses de dir, ostres, és el primer dia, avui podem trucar a tothom, que segur que es posa. I efectivament, tothom es va posar, no? I va ser molt interessant perquè Josep Cuní va dir una cosa que a mi em va tocar, no? Va dir, vivim en un moment en el qual hem acabat pensant que la suma de dos monòlegs fa un diàleg. Em va semblar brutal la manera de dir-ho, no? I que efectivament hem d'aprendre ja no tant a parlar, sinó a aprendre a escoltar, amb tota la dificultat que això comporta, no? No esperar que l'altre calli per començar a portar-li la contrària, no? I segurament és això, no? Una mica?
Molt ben dit. I això em fa pensar que nosaltres ens hem... No vull anunciar com a activitat que farem, perquè no és ni una activitat, més aviat una responsabilitat. Jo, abans de la direcció, que tot just fa 5 mesos, com he dit, era professora a la universitat, i em vaig anar especialitzant amb el que s'entén com literatura testimonial, és a dir, aquelles persones que han parlat després d'experiències límit. Jo crec que una de les coses que haurem de fer al Born és escoltar els refugiats nous que ens venen, en aquest cas d'Ucraïna, perquè el que podem fer, una de les millors acollides des d'un centre de memòria, és escoltar. I això és una pràctica que, com tu deies, no és tan fàcil. Escoltar. És molt, eh? Sembla que no, però anar a un lloc estranger després d'haver fugit del teu país per raons extremes, no? Com és una guerra, trobar un lloc d'escolta jo crec que ha de ser molt... una mica equivalent a una abraçada, crec. És això el que intentem fer.
Això ja és l'ampliació de la memòria.
Sí, no teníem pensat fer aquesta funció, però podria ser una de les nostres funcions.
Durant molt de temps es relacionava el Born amb un referent de l'independentisme. Mm-hmm. Continua sent això?
A veure, és que el que és interessant del Born, justament és el jaciment el que li dona un caràcter especial, és que té una funció memorial. Així, si es va decidir conservar, és perquè es va veure el gran valor arqueològic que va unit a una documentació que s'ha conservat, que això és bastant únic, també el valor històric i memorial. Aleshores, això és allà, està així. I jo crec que hem de ser capaços de combinar-ho tot. La transmissió de la memòria, fins i tot, evidentment, del 18, per molta, una part de la comunitat també tindrà aquest contingut ideològic que no serà per tothom, però també s'ha de mantenir, per què no? I després la difusió del coneixement que se n'extreu del Born. Per exemple, què menjaven els barcelonins del segle XVIII? Tot això ho sabem per les restes que hi ha. És un treball arqueològic, d'arqueologia biològica, molt interessant. Què es menjava, quin paisatge hi havia, què es malbaratava... I això potser tampoc... O sigui, és curiós com no s'ha donat importància a tot el jaciment, sinó només a un segment que és una memòria molt concreta, en aquest cas, de que recull l'independentisme, però que tampoc és exclusiva, no? No, de l'independentisme. No, no. És la història de la ciutat.
Sí, sí.
Aleshores, sí, d'això també ens n'ocupem. Ara, justament, d'aquí una setmana hi haurà una jornada sobre el jaciment, sobre què ens diu el jaciment de la vida que hi havia, vida social, vida biològica, eh? I continuarem en aquest aspecte, evidentment, sí, sí.
Que interessant això, permeti'm, de la literatura... Permet-me.
Sí.
Que interessant això de la literatura testimonial, no?
És interessant, és dur, però és interessant. És interessant perquè al cap i a la fi vol dir això, escoltar una experiència de la qual no ens en fem el càrrec. I jo crec que per molt presents que siguin les guerres al món, ara n'hi ha unes quantes, no ens acabem de fer el càrrec de què pot ser una guerra. I per això dic que l'escolta és un gest d'acollida, però també és un gest d'aprenentatge per part nostra. I això és el que volem que reculli el Born.
Sembla un contrasentit, però m'està plantejant si en definitiva les noves tecnologies no ens han allunyat molt de la realitat. Ens han apropat d'una banda, clarament.
Sí.
Però alhora ens han fet tot viure com si tot plegat fos una pel·lícula, no?
Jo, és que aquest és un gran tema de reflexió i potser farem unes jornades i et convidarem.
M'encantarà.
Però hi ha un fenomen molt interessant en les noves tecnologies. Hi ha un retrocés del cos. El cos desapareix. Som a tots els llocs. Clar, amb el cos no s'hi pot ser a tots els llocs. Per tant, hi ha hagut un retrocés del cos i no tinc resposta, però és veritat que potser hi ha una insensibilitat per saber com està l'altre? No tinc resposta, però és una pregunta a fer-se. Aquest gran descobriment, que és saber què passa a l'altra punta del món, què ha representat, no? a nivell físic i emocional. No sé si ens hem apropat, estaria d'acord. Emocionalment potser no ens hem apropat.
No sé si, com la jefa, que ets del Born. ho he dit amb tota la intenció que pots comprovar.
I tant, m'arriba.
Alguna vegada has fet aquella cosa que deu ser meravellosa, dir, no, avui tanco jo, no? I deixes que surti tothom,
sí.
I et quedes fent un passeig per aquells que són una meravella.
Sí, sí.
Són una meravella, aquelles instal·lacions.
Sí. Sí.
També la sala d'actes, que a més té una versatilitat
molt bonica.
Brutal, que
molt
cada
bonica.
Vegada que entro en aquella sala és d'una manera completament diferent.
Així mateix.
És brutal.
Així mateix.
És brutal. Ho has fet alguna vegada, això,
sí,
de fer el passeig?
Sí, i el passeig de nit, a més, ara té llums.
Ah.
El jaciment està il·luminat.
Oh, que bé.
Sí, la veritat, m'ha impressionat molt. M'ha impressionat molt, jo sóc la jefa. Però, bueno, tenint en compte que ser la jefa vol dir dur a terme un projecte,
clar,
que
clar.
No, allò no em pertany, ens pertany a tots.
T'acabo imaginant, o sigui, t'he acabat imaginant tancant la porta amb la clau. No et donen les claus quan arribes, no?
Et donen un manat de claus, això és veritat, però n'hi ha tantes que ja no sé ni per què serveixen, no. El tanca el sistema de seguretat i manteniment, evidentment són ells qui manen, però sí, anem a dir, simbòlicament sí que ho he fet.
Quin repte tan bonic que tens per endavant. La veritat és que m'agrada molt que hagis vingut avui al nostre programa. Mira, està entelant ara mateix en Josep Martí Blanc, que és un senyor que hauràs d'acabar coneixent abans o després. Per tant, ja m'agrada que el coneguis, perquè aquí tenim una cimera molt interessant. Perquè tenim Marta Marín Domine, és la directora general del Born Centre Cultural, amb tot el que té per davant, i en Josep Martí Blanc, que és un dels millors opinadors que hi ha a Catalunya. Ell sap que ho penso.
Jo també t'estimo.
Gràcies, guapo. Haureu de fer coses. Haurem de fer coses.
Molt de gust.
I tant, molt de gust.
Que bonic,
sí,
no?
Que haurem de fer coses.
Conèixer gent davant del micro.
Sí.
Estupendo.
I posar-li la S a les coses. M'ha agradat molt aquesta... Em quedo amb aquest titular de posar-hi la S a les coses. No parlar de la història, sinó de les històries. No parlar de la memòria, sinó de les memòries. No parlar de la mirada, sinó de les mirades.
Sí.
Que bonic fer això, no?
Sí. Estic pensant que nosaltres també parlarem de... d'històries d'aquí un ratet.
En plural. Sí, però m'ha agradat molt el llibre que has agafat avui.
Sí.
M'ha agradat molt per la persona, uh-huh. M'ha agradat molt per les històries, efectivament, que és en plural, i m'ha agradat molt per aquesta diferenciació entre romanticisme i amor, que em sembla clau, no?
Sí, l'amor és polièdric i es pot entendre de moltes maneres, però crec que hi ha una cosa, un ingredient que sempre hi ha de ser, que és la capacitat de deixar-te caure enrere, sabent que t'agafaran, i la capacitat de donar-te sense condicions. Crec que si fallen qualsevol d'aquests dos ingredients, probablement estem davant d'una altra cosa.
Interessant aquesta cosa de deixar-te caure enrere confiadament.
Sí, sí, m'ha fet pensar d'alguna manera amb això que dèiem de la memòria i la humilitat. Està bé. És molt interessant.
Ja acabat t'escoltaré. Ha arribat fa 5 mesos de Canadà, on feia classes, és professora de literatura testimonial.
Ah.
Bonic, eh?
Ja recuperaré l'entrevista.
I tant.
Per a saber exactament de què parleu.
Val molt la pena. Marta Marín Domínguez, ha estat de veritat un plaer conèixer-te. Amb tota la sort del món, anirem a escoltar, anirem a reflexionar, anirem a visitar, anirem a passejar, i si un dia aconseguim les claus, potser fem... Li he preguntat, no? Sí. Si alguna vegada, ara com és la jefa, doncs si
ens
alguna vegada...
Allà.
Això, a donar la volta.
És un lloc molt interessant.
Ho és.
I encara ho serà més quan li trobem la tecla, que espero que sigui amb ella, per deixar de convertir-ho en un lloc de divergència, per poder-ho convertir en un projecte de llarga durada, sense cops de timó, on tothom hi pugui trobar alguna cosa, no només alguns, i no només alguns contra d'altres.
M'arriba al cor el que dius i el que tu has dit abans també, Toni, i espero que així serà, perquè el Born és de tots.
I de totes.
I de totis
també. No, ho dic perquè a les 6 de la tarda estic tan content amb això, que és la primera vegada que un Barça-Madrid femení, que hi ha rècord de participació, s'han venut totes les entrades, estan exaurides, no? És bonic això, no? Que em va canviant tot.
Sí.
Aniràs, Josep, o què?
No. Però sobre el futbol femení, crec que un dia en podem parlar.
Tant com vulguis.
Per a bé i en algunes coses, no per a mal, però sí amb... Crec que hi ha algunes llumetes taronja que s'han d'engegar. És a dir, per exemple, si parles de les competicions espanyoles... El futbol femení se'n parla molt a Barcelona perquè hi ha un equip guanyador, que no té rival, que podria jugar sol i ho guanyaria tot, però la resta no se n'està parlant en absolut, per exemple. Bueno, algunes cosetes que em porten a pensar que de la mateixa manera que un dia hi havia un senyor dalt d'una bici que es deia Indurain i que tothom semblava que hagués descobert el ciclisme, i una altra vegada hi havia un senyor que es deia Alonso i semblava que tothom s'hagués de comprar un Fórmula 1, doncs ara, com que encertes que a Barcelona tens un equip guanyador i la resta no el tenen, és que no poden ni competir, doncs que aquí estem creant una bombolleta, però que els fonaments són una mica més fràgils del que sembla, aquesta és la meva opinió.
Marta Marín Domènech, moltes gràcies per venir avui
Igualment.
Al programa. Moltes
Encantada.
Gràcies.